I des d'Antena Caro parlem ara de temes que tenen a veure amb el desenvolupament del nostre territori, temes de vital importància i que des de fa poques hores són actualitat. Per a parlar de tots aquests temes que estan relacionant a les Terres de l'Ebre, tenim aquí als estudis d'Antena Caro el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies per haver vingut als nostres estudis per a comentar tota aquesta actualitat que fa molt poques hores doncs, ha sortit a la llum. I una d'aquestes notícies és que hi haurà el Departament de Salut vol reformar parcialment l'Hospital de Tortosa, l'Ajuntament de Tortosa li ofereix terrenys per a fer-ne un de nou i també el Departament de Salut s'ha compromès a construir un nou hospital en lloc de fer les següents fases del projecte d'ampliació que es va presentar fa 2 anys, un projecte d'aquest nou hospital que es licitaria a partir de l'any 2025. Un tema, el de l'hospital, que fa potser molts d'anys que se n'està parlant, sembla que finalment s'està posant fil a l'agulla.
Sí, exacte, jo crec que és una molt bona notícia el fet de que ja, tal com s'havíem reclamat des del territori, ja que és una proposta immediata del Departament de Salut per a resoldre aquestes deficiències hospitalàries que patim els ebrencs i les ebrenques. Per tant, tenim una proposta damunt la taula. A més, també tenim una proposta d'acord amb l'Ajuntament de Tortosa, un actor imprescindible també per tirar endavant aquest projecte hospitalari. I per part meva, com a delegat del govern a l'Ebre, evidentment, la meva missió serà treballar per aconseguir que este nou hospital arranque esta legislatura i arranque ja i fessin passos de no retorn, passos endavant per ja disposar del començament de les obres del nou hospital durant la legislatura en la que estem.
Aquestes obres de reforma doncs, suposa que també alteraran el funcionament del dia a dia de l'hospital. Tot això farà que sigui doncs, necessari que contra més aviat es tingui tot enllestit millor, sobretot el projecte del nou hospital i també d'aquestes reformes. Com pot arribar a quedar tota aquesta infraestructura al nostre territori?
Bé, jo crec que en l'ampliació que ahir es va anunciar, per una part, resolem dos problemes importants. Un, l'accessibilitat per als vianants en ascensors des del centre de Tortosa i, per l'altra part, l'aparcament contempla el projecte que ahir vam presentar, contempla dos plantes d'aparcament i també és una reivindicació llargament sofrida, diria jo, per la gent de les Terres de l'Ebre quan anem i quan portem a familiars a l'Hospital Verge de la Cinta. Per tant, en aquest sentit, ens haurem d'habituar durant aquests anys a patir pues, les molèsties habituals quan se fan obres de millora en qualsevol infraestructura, però bueno, benvingudes siguin. De fet, ja ho hem estat patint anys i panys que al final sempre teníem aquella sensació d'interinitat no? en l'Hospital Verge de la Cinta, de que sempre estàvem, mai teníem resolt el model hospitalari. I jo crec que és un pas endavant i, com us deia, per al territori el que hem de fer és posar-nos el més ràpidament possible a treballar ja per la construcció del nou hospital, perquè no oblidem que al final l'ampliació del Verge de la Cinta és una manera de si em permets, de comprar temps mentre no arrenquem amb el nou hospital, que és l'objectiu final que ahir es va anunciar.
Com diem, es licitarà l'any 2025 aquest nou projecte del nou hospital. Ja sabem que l'administració doncs, és farragosa, valenta. Això quan pot arribar a ser una realitat?
Bé, el projecte nou hospital ja en si mateix, per l'envergadura de la inversió, sempre estem parlant de projectes que se'n poden anar perfectament als 15 anys. Per tant, este és el que et comentava jo, que l'objectiu meu, almenys particular, com a delegat del govern, és avançar el més ràpidament possible per la implementació del nou hospital. Per tant, si la licitació del projecte de l'obra pot estar al 23, millor que al 25, perquè tots els anys que hi avancem són imprescindibles per la gent del territori, perquè l'ampliació que farem al Verge de la Cinta ni de lluny solventarà totes les necessitats hospitalàries. És una manera de poder, pues això, poder disposar d'uns quants anys de pulmó per a mentre es construís el nou hospital, però intentarem que la construcció del nou hospital sigui simultània a l'ampliació del Verge de la Cinta per anar guanyant anys.
Està clar que per oferir un bon servei de salut al territori se necessiten unes bones instal·lacions, però també es necessiten facultatius. De fet, des del territori s'està intentant incentivar que aquests facultatius doncs, vinguin i es queden al territori. Aquesta també és una problemàtica important, no? Convèncer els facultatius i en tindrem més?
Sí, de fet, el problema facultatiu és un problema a nivell europeu, m'atreviria a dir, i a nivell estatal, és a dir, a tot l'estat tenim una manca importantíssima de metges, metgesses i infermers i infermeres. Aquí estem treballant des de fa temps i també en el Departament de Salut i en l'Ajuntament d'Hortosa, entre d'altres, per disposar d'estudis de medicina a la Universitat de Rovira i Virgili al campus de les Terres de l'Ebre. Entenem que els estudis de medicina acompanyats, i avui que parlem també d'hospital i parlem de models hospitalaris, on entenem que dins de l'hospital de Tortosa hauríem de disposar dels recursos d'un hospital universitari i al final intentar tindre una cantera de professionals i que sabem com en tots els sectors que n'anirem perdent, perquè al final també els professionals van fugint en la seva formació i en la seva trajectòria professional a altres llocs del país, però si disposem d'una cantera de professionals d'estudis universitaris de medicina tindrem un pas endavant important per tal de retenir els professionals que necessitem a les Terres de l'Ebre.
I tindràs motivats per a que es queden.
Exactament.
I ja que estem parlant d'aquests estudis que tenen a veure amb la salut, precisament avui, aquest dimecres, es fa la presentació d'aquesta nova oferta educativa a les Terres de l'Ebre de formació professional per al curs 2022-2023. Una formació professional al territori que tindrà nous cursos, no?
Exacte, fa temps que jo aquí vull agrair a la directora del Servei Territorial d'Educació, a Montserrat Perelló, i al seu equip, que ja porten mesos fent un esforç important per tal d'adaptar l'oferta educativa en formació professional a les Terres de l'Ebre en les necessitats específiques que hi tenim com a territori i també en les oportunitats laborals que en aquesta estratègia que hi tenim com a de desenvolupament territorial entenem que el model i l'oferta de formació professional és imprescindible i per tant l'esforç que s'ha fet en ampliar l'oferta i en adaptar-la de manera més eficient a les necessitats del territori és un pas endavant que hem de continuar fent any rere any.
Estem conversant amb el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, d'aquestes notícies que són d'actualitat, que tenen a veure amb el desenvolupament del nostre territori. I una altra de les notícies que fa molt poques hores s'ha conegut és que la ONU ha acordat que les Terres de l'Ebre serà dels primers llocs de tot el món on s'estudiarà la resiliència, un problema que tenim també amb el Delta.
Exacte, és una molt bona notícia. Ahir va ser un dia de notícies per al territori. Anava el vicepresident del govern, estava a Nova York dins d'una visita al marc de les Nacions Unides i ja es portava la proposta de dins de el programa global de resiliència urbana, que ja està ara, hi ha un departament de la ONU, ONU Habitat, on estudia els efectes de la resiliència dins d'assentaments urbans a nivell de tot el món. Estara havien actuat en zones estrictament urbanes, és a dir, ciutats molt grans, entre d'altres Barcelona, i ahir es va acordar una prova pilot que per primera vegada a tot el món se feia una experiència dins d'ONU Habitat per a un territori, les Terres de l'Ebre, un territori com el nostre, on tenim molts reptes per a resoldre dins dels efectes del, com tu dius, del canvi climàtic. Al final, el Delta de l'Ebre, no? M'atreveixo a dir que és zona zero de canvi climàtic al país. Tenim també un model econòmic determinat, tenim reptes de connectivitat, tenim també a mig termini reptes de transició nuclear, d'un turisme sostenible en ple desenvolupament, una cultura específica. Bueno, tot això eren factors que ens feien candidats a ser un territori a partir del qual exploressin des de la ONU una nova manera d'enfocar sobretot el que serien els assentaments urbans, el que estem parlant de tots els reptes urbanístics adaptats als objectius de desenvolupament sostenible, a l'agenda 2030 i al repte climàtic. I bueno, jo crec que és una molt bona notícia el fet que ahir se signés un acord on les Terres de l'Ebre fossin prova pilot. Això implica un treball els propers 4 anys on començarem el primer any en una diagnosi per part de tots els agents del territori implicats i també experts de la ONU per mirar en quin punt ens trobem i quines seran les actuacions que, i definir les actuacions que poden ser més sensates per a les Terres de l'Ebre en este marc de resiliència climàtica, no? I és una decisió que és absolutament coherent en el que anem treballant des del territori i el govern de la Generalitat, en el qual, com sabeu, ja portem mesos, aquesta legislatura, de fet, vam encetar-la en una diagnosi també des del mateix territori de quins eren els efectes que podíem tindre davant de l'emergència climàtica i també davant del món que mos ve i sectors importantíssims per a les Terres de l'Ebre, com és l'agroalimentari, com és el sector turístic, com podíem fer-los més competitius. I aquí nosaltres vam entendre que com a territori havíem de treballar i havíem d'avançar, sobretot en ser exemplars davant d'una emergència climàtica que ens afectava de manera tan important per al Delta de l'Ebre. Jo crec que hem fet una decisió col·lectiva de dir no només adaptem-nos a aquesta emergència climàtica, sinó siguem exemplars en totes les nostres activitats i model de desenvolupament econòmic per tal de ser molt més coherents en apostar per un desenvolupament on el factor sostenibilitat estigui allò impregnat de tota l'activitat econòmica a les Terres de l'Ebre. I això ho vam sintetitzar en la marca Reserva de la Biosfera, on des del govern de la Generalitat ja estem absolutament implicats conjuntament amb tot el territori, amb la Cambra de Comerç, amb els Consells Comarcals, amb els ajuntaments, i entenem que ha de ser una marca de valor afegit per als nostres productes, com diria, per al nostre producte agroalimentari, per al final que els pagesos se puguin guanyar millor la vida fent el que han fet sempre, i també desenvolupant un model turístic més sostenible. El nostre model turístic hem estat durant anys vam estar en un cert acomplexament d'intentar competir contra altres destinacions turístiques veïnes com podia ser la Costa Daurada o el nord del País Valencià, on nosaltres no som allò. Jo crec que ni som, ni podem ser, ni devem ser. Vull dir, nosaltres hem d'apostar per un model turístic més sostenible, que és el que al final hem tingut sempre i potser no ens havíem donat compte que el que havíem de fer era apostar encara més decididament per aquest model. Un model en el qual ara el visitant lo valora més que fa uns anys. La pandèmia ens ha portat alguns aprenentatges i entre altres és valorar unes destinacions turístiques diferents, més amables en l'entorn, més obertes, i això jo penso que com a Terres de l'Ebre és el que som i ho hem d'aprofitar i hem d'apostar per posicionar-nos als diferents mercats en este model. Per tant, Reserva Biosfera absolutament coherent en el que ahir a la ONU se va aprovar com a, per a les Terres de l'Ebre, impulsar una prova pilot dins del Programa Global de Resiliència Urbana de les Nacions Unides.
A banda d'aquesta prova pilot que la ONU decideix fer a tot el món aquí, a les Terres de l'Ebre, des del territori també s'està treballant. De fet, la taula de consens del Delta, conjuntament amb Acció Climàtica, ja va viatjar a Holanda per conèixer de primera mà projectes de protecció de la línia costanera. Poden ser transportables al nostre territori, aquests projectes?
Absolutament. És a dir, el viatge que vaig tindre l'oportunitat també de compartir en la taula de consens i amb el director general d'Acció Climàtica, el que sí que al final les conclusions són clares. Per una part, la gestió litoral del Delta de l'Ebre té solució i té una solució implementada de fa anys en altres zones d'Europa. Com la costa holandesa, clar, Holanda, que és un país que té dos terços del país per baix del nivell del mar i que per tant la gestió litoral ve a ser una qüestió d'estat, perquè si no se'ls inundaria la major part del país. Per tant, porten anys d'avantatge i de coneixement, i per tant el que no tindria sentit és que les Terres de l'Ebre, el Delta de l'Ebre en concret, passéssim anys estudiant i disposant del coneixement que la costa holandesa ja tenen, no? Per tant, en aquest sentit vam poder veure que tenim solució per al Delta, tenim una solució sensata i econòmicament gestionable. Aquesta també era un dels dubtes que hi teníem, és a dir, què val assegurar el litoral del Delta, i què val, una vegada assegurat en una primera actuació, què val mantindre després que se manté la morfologia del Delta. I vam poder compartir en els experts holandesos les diferents experiències i solucions que hi han incorporat, i la conclusió és clara, és a dir, és assumible, els costos de manteniment també són assumibles, tenen la gran diferència segurament entre Holanda i Catalunya o el Delta de l'Ebre és que, encara que tenim unes capes d'administració molt similars, l'estat a la costa holandesa, que també és l'administració que actua sobre la zona de domini públic, allà actua, i aquí doncs, estar ara ens ha costat més que l'estat hi actue. És cert que el viatge a Holanda hi vam estar en un assessor de la Secretaria d'Estat, un assessor en el qual jo crec que vam parlar el mateix idioma, en el sentit que vam compartir la mateixa visió del problema i que entenem, i des de la Generalitat hi treballarem incansablement per buscar un marc de col·laboració entre l'Estat i la Generalitat, perquè sense l'Estat no podrem solventar la gestió del litoral del Delta, perquè al final el Delta molt sentim molt nostre, però no és nostre, en el sentit de que el litoral del Delta és competència de l'Estat espanyol, i per tant aquí haurem de buscar este marc de col·laboració per trobar la solució entre tots.
És a dir, que per a fer efectiva aquesta solució s'ha de convèncer a l'Estat perquè es fiqui mans a l'obra.
Exacte, és a dir, com està ara. És a dir, portem, este segurament és el problema que anem portant de fa molts anys, que l'administració competent en actuari estarà, no actua, i això la gent no ho entén, i al final la gent, lògicament, que demana responsabilitats a les administracions sense discriminar quina és exactament competent, i mos posa a tots al mateix sac, no? Que al final és el que ha de fer, perquè al final la responsabilitat de tots és en la mesura del que puguem influir per resoldre els problemes, i per tant en aquest àmbit no voldria tampoc traslladar aquella sensació de xutar la piloteta cap a l'Estat, sinó ben al contrari, posar-me a disposició de l'Estat també des del govern de la Generalitat per intentar buscar este marc de col·laboració que al final puguem aconseguir el que tots volem, que és resoldre la preservació del Delta. Això sí, sempre també escoltant la perspectiva del territori, i el territori, si en algo penso que estem majoritàriament d'acord, és en preservar la morfologia actual del Delta, i per tant no renunciar a perdre, el que no podem és seguir perdent costa a costelles del mar. Per tant, en això sí que demanarem, dins del Pla Delta que va aprovar el seu dia el Ministeri, que va presentar, més que va aprovar, que va presentar el territori, el punt segurament de més desacord era en retranquejar 500 metres al litoral del Delta. Per tant, aquí hi treballarem per convèncer l'Estat de que aquesta no és la solució acceptada a tot territori.
Estem conversant amb el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, d'aquests temes que són importants per al territori, per a conèixer de primera mà de quina manera s'està treballant per a bé de tota la ciutadania de les Terres de l'Ebre. També hem de dir que recentment el Departament de Territori ha tornat a reclamar a l'Estat, ara que estem parlant d'aquesta administració superior, que recuperi la parada de l'Euromet a l'estació de l'Aldea i també el servei d'alta velocitat avant a les Terres de l'Ebre. Reclamació que serà atesa?
Bueno, això es va demanar i en el marc d'una taula de mobilitat que vam celebrar ahir amb els consells comarcals i els ajuntaments d'Amposta i de Tortosa. Anem fent avanços importants en el model de transport de les Terres de l'Ebre i de mobilitat tant dins del territori com la connectivitat del territori en sobretot en àrees metropolitanes. Bueno, com veiem, anem potenciant una xarxa d'autobusos perquè és l'única alternativa viable en transport públic que tenim a una manca de transport ferroviari, i bueno, és un drama a nivell de territori el fet de, al seu moment havíem aconseguit abans de la pandèmia, molt poquet abans de la pandèmia, havíem aconseguit, encara que fos a mínims, un trens de velocitat alta, no? Avant a primera hora del matí i a última hora de la tarda, que ens connectaven en Barcelona. Se va perdre durant la pandèmia, i des de la Secretaria d'Infraestructures, aquí també vull agrair la complicitat que hi tenen en el territori a l'hora d'anar dibuixant els models de mobilitat territorial. Doncs des de la Secretaria d'Infraestructures s'ha demanat en dues ocasions a la Secretaria de l'Estat el fet de poder recuperar les parades d'Euromet, los Avant, i també alguna parada de trens Talgo que s'havia també perdut durant la pandèmia, i que entenem que ens garantirien una connectivitat suficient en Barcelona i en Tarragona perquè el transport públic i el transport ferroviari puguen avançar, perquè al final no és només disposar en precari d'alguna parada que si no l'agafes després ja no pots, i si no t'encaixa ja no pots anar en tren, sinó se tracta de tindre, com a qualsevol territori normal, en el qual se pretén que el tren sigui un substitut en transport públic eficient davant del transport individual, que és disposar d'una bateria de parades que ens connectin en velocitat alta en les àrees metropolitanes.
I com molt bé comenta, la taula de mobilitat de les Terres de l'Ebre doncs està treballant per anar aquesta mobilitat al territori, tot i que suposo que hi ha comarques que ho estan patint més. De fet, s'està analitzant la implantació de serveis de transport a la comarca de la Terra Alta.
Sí, aquí és buscar en tot moment l'equilibri entre l'oferta de transport públic d'un territori en els costos estructurals i les possibilitats que hi ha avui d'ofertar segons quin model de transport. Jo crec que aquí, parlant en la comarca, hem trobat un punt que és, jo crec que és molt eficient i que pot solventar de manera efectiva les necessitats de transport de la Terra Alta, una població molt reduïda i on tens una xarxa viària extensa, i aquí en transport a demanda, per tant, al final en molt poqueta antelació, en 15-20 minuts d'antelació, un usuari d'una línia de transport d'autobús simplement en un aplicatiu o en una trucada pugui avisar de que l'agafarà, i llavors ja l'autobús entra al municipi en concret. És un transport a demanda que funciona a molts llocs d'Europa, que s'ha vist que és un model d'èxit. És un model d'èxit per a zones extenses i poc poblades, i que també és un model sensat en quant a costos de les infraestructures públiques, que també al final són recursos públics i que per tant també hem de vetllar per la seva optimització. I bé, en aquest sentit hem avançat de manera important per tindre un model de transport públic molt més efectiu a la Terra Alta, i ahir vam poder-ho explicar en aquest model de transport a demanda.
Ja que estem parlant de mobilitat a les Terres de l'Ebre, parlem també d'una molt bona notícia per al territori, com és la creació de qui vingui al territori aquest Servei Català de Trànsit a les Terres de l'Ebre. Això permetrà doncs que la ciutadania no tingui que desplaçar-se per a fer depèn quins tràmits, i també són més serveis que es donen a les Terres de l'Ebre.
Sí, de fet, quan vam començar aquesta legislatura era un d'aquests objectius que ens vam posar en el director dels Serveis Territorials d'Interior i jo mateix, perquè dins del Departament d'Interior ens quedava aquesta espineta en quant al desplegament de l'estructura de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, i enteníem que el conseller d'Interior actual, que de sensibilitat territorial, enteníem que era una oportunitat per treballar per a completar aquest desplegament, perquè el que no tenia sentit és que al final un ciutadà o una ciutadana de les Terres de l'Ebre, per a fer segons quina tramitació en el Servei Català de Trànsit, hagués d'anar a Tarragona. L'any 2022 això ja és impensable des d'un punt de vista de respecte territorial, i per tant era una reivindicació que ja feia, m'atreviria a dir, feia més de 10 anys que des de les Terres de l'Ebre ja estaven treballant, i aquesta legislatura vam tindre bona recepció per part del conseller, ho hem estat treballant, i finalment la setmana passada se va fer de manera ja efectiva, i per tant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Tortosa ja disposem del Servei Català de Trànsit en totes les... la possibilitat de fer tràmits com ja va abans a Tarragona. Per tant, en aquest sentit, una molt bona notícia. Completem desplegament del Departament d'Interior a les Terres de l'Ebre. Per tant, avui ja la gent de les Terres de l'Ebre no es veu penalitzada davant d'altres territoris a l'hora de fer tramitacions en el Servei Català de Trànsit. I alhora també es va anunciar la recuperació dels serveis de trànsit a la comissaria de Móra d'Ebre, en el qual també completem un desplegament de trànsit des de Mossos que enteníem que era irrenunciable per part de les Terres de l'Ebre.
A banda de parlar d'infraestructures i de projectes al territori, parlem ara, si li sembla, d'un aspecte, podem dir, més social, humanitari. Estem, doncs, malauradament veient aquesta guerra que està patint Ucraïna, refugiats que arriben al territori. Des de la delegació del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, com s'està fent aquesta acollida, aquesta gestió de refugiats d'Ucraïna que arriben a les Terres de l'Ebre?
Bé, ja del primer moment vam implementar una taula de contingència on estem els diferents departaments de la Generalitat implicats, on la coordina el Departament d'Igualtat i Feminismes, que és el departament que des del govern se va determinar que liderava el que seria la gestió d'aquesta crisi de refugiats derivats de la invasió d'Ucraïna. En aquesta taula de contingència ens anem reunint pràcticament cada setmana i anem analitzant com va derivant la situació a les Terres de l'Ebre, sobretot d'arribada de persones d'Ucraïna, però també des del punt de vista de que totes les persones arribades d'un conflicte d'Ucraïna a les Terres de l'Ebre disposin de la manera més ràpida i efectiva possible de tots els drets com qualsevol ciutadà de les Terres de l'Ebre. I pensem que des d'aquest punt de vista és important. Per tant, si arriben, han arribat uns quants centenars de persones, de fet, demà tornem a tindre una taula de contingència en la qual actualitzarem dades, hem de garantir, perquè la immensa majoria, el perfil que ve, la immensa majoria són dones acompanyades de xiquets i xiquetes, per tant, hem de garantir al moment zero l'escolarització de tots els xiquets i xiquetes que hi arriben, hem de garantir l'assistència sanitària, per tant, que puguin disposar de targeta sanitària el més ràpidament possible. Hem de garantir també una molt bona coordinació amb els diferents ajuntaments, que allà, i aquí també agraeixo als alcaldes i alcaldesses, perquè si hi ha un exercici que et dona drets és l'empadronament municipal. Per tant, és important que aquestes persones que hi arriben se puguin empadronar de la manera més ràpidament possible. I aquí també coordinem amb l'Estat, que com sabeu és l'Estat qui s'ha atorgat les competències de primera acollida i per tant de recepció de tota la gent arribada d'Ucraïna, tota la coordinació en quant a allotjament en les seues diferents fases de totes les persones. Per tant, pensem que va moderadament bé, hi ha una molt bona coordinació entre el món local, Generalitat i Estat espanyol i les entitats que intervenen com és Creu Roja, i via aquesta taula de contingència és on anem implementant tots els mecanismes per fer més confortable, si és possible, les persones que arriben d'un conflicte, per tant que arriben emocionalment molt tocades i que els puguem garantir que entre nosaltres estiran en les millors condicions possibles.
Avui tenim l'oportunitat, conversant amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, de conèixer de primera mà com s'està treballant des de les diferents delegacions que hi ha al territori, des de l'administració, podem dir, més propera, a banda dels ajuntaments, potser tasques, feines, projectes que no arriben normalment a tota la ciutadania i és bo que es vagin donant a conèixer, com tot el que hem estat comentat fins ara. Però si li sembla, parlem una mica de futur. Parlem de desenvolupament industrial econòmic al territori, que naturalment és clau per a això, per al desenvolupament d'un territori, en aquest cas les Terres de l'Ebre. I si parlem de desenvolupament industrial, hem de parlar del polígon Catalunya Sud, que sembla que doncs, últimament està tenint una activitat important, de fet, a la implantació de la multinacional Kronospan, i sembla que continuen havent bones perspectives d'implantació de noves empreses al territori.
Sí, efectivament. Sembla que estem en un moment dolç a les Terres de l'Ebre quan a implantacions industrials i logístiques. Segurament n'hi hauran de logístiques perquè estem en una situació, és a dir, una vegada tenim ja una poca disponibilitat de sòl industrial al país, perquè ara el que és important és ser competitius, i a l'hora de ser competitius és, per una part, el preu del sòl, per una part també la situació geogràfica, però també no ens enganyem, la disponibilitat de sòl industrial disponible, perquè si no disposem de sòl industrial, encara que vulguin, no es poden implantar ningú. Kronospan, un dels aspectes que ens fa competitius a Catalunya Sud és perquè disposaven de moltes hectàrees de sòl industrial compactes on podíem afavorir la captació d'una empresa de la magnitud de Kronospan. Ara ja estem treballant en seguir desenvolupant sòl industrial, perquè Kronospan ha esgotat tot el sòl industrial de Catalunya Sud que tenim disponible. Per tant, hem passat de tindre molta disponibilitat a no tindre gens. El que ens cal és seguir sent competitius per intentar ser candidats a acollir més activitat econòmica, per tant, generar sòl industrial. I en aquest sentit, jo crec que el repte de... Tenim tres reptes en Kronospan. Agents facilitadors de la seva implantació de la manera més ràpida possible. Són gent que estan anant molt ràpids en el que serien les obres d'implantació, i des de l'administració, on moltes vegades costa qualsevol tràmit, hem d'intentar estar en la mateixa velocitat que ells o superior per no frenar el que seria la implantació, i si poden començar abans d'acabar l'any, millor que l'any que ve. Per tant, aquest és un dels objectius. L'altre objectiu, en Kronospan estem parlant intensament, ells ja han manifestat la voluntat de doblar l'aposta per a les Terres de l'Ebre, i per tant, d'aquella ampliació que estava prevista en 180 milions d'euros, ara estem sobre els 270 milions d'euros, i ens plantegen un projecte amb la taula de 250 milions d'euros més, i per tant doblar el que seria ja la implantació inicial. Per tant, vol dir que aquí ens cal tramitar el més ràpidament possible l'ampliació del Catalunya Sud, que ja estava prevista, i en això estem, i a l'hora de també dotar de servei ferroviari, perquè al final també com a territori hem d'aprofitar la implantació de Kronospan per aquelles infraestructures que des del territori reclamàvem eternament i que sempre se'ns deia que no hi havia prou massa crítica, doncs bueno, Kronospan ens ajuda a disposar de més massa crítica i per tant a poder tindre més eines per aconseguir infraestructures com és la connexió ferroviària al Catalunya Sud, que abans mos era molt complicat. I si em permeteu, mos queda un tercer objectiu que també hi treballem, i lògicament des del Govern de la Generalitat és imprescindible assumir-lo, que és que Kronospan pugui ser una àrea, un hub empresarial, és a dir, una àrea en la qual se pugui captar activitat econòmica lligada a Kronospan al seu voltant. Per tant, a part de l'ampliació del Catalunya Sud, ja estem treballant en altres objectius per tal de poder disposar tota la cadena de valor de Kronospan en tota l'àrea de clients puguin albergar-se a l'entorn de l'activitat actual. Per tant, bueno, en aquest sentit, estem satisfets. Jo crec que això també és fruit i en això crec que hi hem de treballar tots com a territori, en un canvi de mentalitat col·lectiva. És a dir, som les Terres de l'Ebre, havíem patit durant massa anys d'un model de territori en el qual només se pensava en nosaltres per a que posar-nos instal·lacions que no volien anar a altres llocs, i jo crec que ara som nosaltres mateixos que segurament ja estem treballant decididament pel nostre futur, per un model determinat de territori. No podem esperar a que ens vinguin de fora a plantejar-nos projectes a les Terres de l'Ebre, perquè si, si esperem que ens vinguin de fora, ens portaran projectes des de la perspectiva de fora i no des de la nostra perspectiva. Per tant, el que fem és treballar proactivament per construir un model de desenvolupament que ens sentim còmodes i al final treballar per un territori primer que ens agrada a nosaltres i també que agrada fora, perquè només aquests territoris que agraden són els que al final la gent hi pensa per posar-hi activitat econòmica. Bueno, i en això estem.
De tota manera, suposo que la implantació d'aquesta multinacional al territori de Kronospan pot ser també, pot utilitzar-se com a efecte crida per a que puguin vindre altres empreses al territori al veure que una multinacional d'aquest nivell ha decidit instal·lar-se a les Terres de l'Ebre.
Sí, efectivament, sobretot a l'entorn del Catalunya Sud. I quan dic Catalunya Sud, l'àrea d'influència del Catalunya Sud, jo m'atreviria a dir que, com a mínim, és Catalunya Sud, Aldea, Amposta, perquè al final són unes condicions similars en quant a sòl industrial a tots aquests llocs, i on tenim capacitat de desenvolupar sòl industrial en aquesta zona i on és important, per com bé dies, intentar fer d'efecte crida. Kronospan, com abans deia, directament ho fa, i per tant Kronospan és una oportunitat per aconseguir molta activitat econòmica al seu entorn, i directament activitat econòmica directament lligada en l'activitat estricta de Kronospan. Però alhora, ara n'estem treballant en la Direcció General d'Indústria de la Generalitat, també estan configurant el Pacte Nacional d'Indústria, i on és importantíssim, i d'això n'estem parlant en la Direcció General, de territorialitzar el que seria este Pacte Nacional d'Indústria, i que també pugui acollir el Pacte Nacional les infraestructures estratègiques per a les Terres de l'Ebre. El Catalunya Sud, evidentment, és una, però també ho és el polígon industrial de Molló, o és l'àrea de l'antiga Aliar de Roquetes, o l'àrea industrial de Flix, o el port de la cementera d'Alcana. Per tant, i totes aquestes àrees són estratègiques per a les Terres de l'Ebre, i si són estratègiques per a les Terres de l'Ebre s'han d'incorporar en l'estratègia de país.
I si això té a veure amb el teixit industrial, parlem ara d'un altre dels sectors importants al territori, com és el sector agrari. De fet, el Departament d'Acció Climàtica va otorgar 1,7 milions d'euros per a la modernització de les xarxes de regadius a 8 comunitats de regants del territori. Està clar que el sector agrari també és important a banda de l'industrial a les Terres de l'Ebre.
Claríssim. No podem renunciar a que els pagesos de les Terres de l'Ebre no puguin disposar de les mateixes eines de productivitat que altres pagesos del país, i per això és imprescindible donar-los un reg de suport per a augmentar la productivitat de les seues explotacions agràries. Així ho vam entendre, teníem una millonada, si em permet l'expressió, posada de feia 15 anys al canal Xerta Sénia, i també un dels objectius que hem tingut esta legislatura, aquesta legislatura que al final no fa ni un any que va començar, i en aquest sentit també me sento satisfet com a delegat de govern, perquè el Departament d'Acció Climàtica ha sigut eficient i ja va presentar a principis de legislatura una revisió del lo que diem canal Xerta Sénia, que ara passa a ser regadiu Xerta Sénia, perquè el canal al final és un canal Xerta Roquetes, però tenim una taca de regadiu molt similar a la que teníem al seu moment. L'objectiu claríssim és garantir un augment de productivitat per la nostra pagesia, que puguin seguir-se guanyant la vida fent de pagesos, i estarà, hi ha zones claríssimes del territori que sense reg de suport era impossible ser competitius en les exigències de mercat que hi ha avui en dia. Per tant, satisfets. I per altra part, l'altre dia en l'acord de la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat, en la qual definitivament se cedia la titularitat del canal a la Generalitat, això del canal Xerta Sénia, això ens permet no només desenvolupar la taca de superfície regable a les Terres de l'Ebre, sinó que a més fer-ho en uns paràmetres de sostenibilitat, de modernitat, és a dir, volem un regadiu eficient del segle XXI a l'any 2022, i per tant en una optimització de la gestió de l'aigua i en un costos que siguin assumibles per al pagès, i a més puguin disposar d'energies renovables, per tant, reduir els costos energètics de bombament, que és el cost més important que hi ha en qualsevol comunitat de regants, i també incorporar tecnologies com fibra òptica a tot el mapa de regadiu que us ho permeti disposar d'un rec d'acord a l'any 2022.
I aquesta gestió que farà la Generalitat d'aquell canal Xarta-Sénia, això permetrà també blindar que l'aigua no surti de les Terres de l'Ebre?
Evidentment. De fet, per ser honestos, ja en la revisió del model del Xarta-Sénia que es va fer fa anys, que ja estava configurat en si mateix per evitar el trasbassament d'aigua cap al sud, no? Sempre teníem aquell petit dubte de que en funció de quin sigui el govern de l'Estat, pues sempre hi ha la tentació, però aquesta tentació la hi ha en Xarta-Sénia o sense Xarta-Sénia. Per tant, ara el fet de que el canal sigui de la Generalitat, pues, lògicament ja ens blinda davant de que hi haguin tentacions d'altres usos de l'aigua de l'Ebre per a portar més avall, perquè evidentment la Generalitat en aquest sentit sí que és garantia de que no es portarà l'aigua cap al sud.
Està clar que estem tenint una conversa molt agradable amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, coneixent projectes de com s'està treballant per les Terres de l'Ebre, i de ben segur que ens quedarien molts temes per a parlar, per a continuar a parlar-ne. Suposo que tindrem més endavant més oportunitats de continuar parlant del desenvolupament del territori des d'aquestes delegacions al territori, i naturalment agrair-li que hagi fet aquest forat a la seva apretada agenda, perquè ja sabem que hi ha molts de temes per a tractar en benefici del territori, però a mi m'agradaria, per acabar, que utilitzés el nostre micròfon i vostè com a delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, el màxim responsable de l'administració catalana al territori, utilitzant els nostres micròfons, què se li pot dir a la ciutadania de les Terres de l'Ebre? Quines perspectives de futur hi veu o desitja per al territori? Què se li pot dir als ciutadans?
Bé, jo penso que el que hem de dir és que diguem que el futur depèn de nosaltres i ens hem de posar a treballar-ho. És a dir, hem de ser un territori en el qual hi treballem tots de manera proactiva en construir el model de desenvolupament que hi volem. Jo crec que estem en un moment dolç, perquè crec que s'estan fent les coses bé des de tots els punts de vista. Parlàvem ara de la nostra pagesia, les nostres empreses, els nostres autònoms, els ajuntaments, la Generalitat, intentem estar també a l'alçada, s'estan fent les coses bé, i per tant som un territori, jo que volto per tot el país, i els meus col·legues i altres delegats i delegades de govern, hi ha aquella sensació de que les Terres de l'Ebre estem de moda, si em permet l'expressió.
Zona turística, important.
Exacte. Això vol dir que estem apostant per un model que agrada, i segurament aquest model de desenvolupament, i començàvem al principi de l'entrevista, no? on el desenvolupament econòmic de les Terres de l'Ebre lo volem fer, però el volem fer bé, i acollint, diguem, valors de sostenibilitat, però aquesta sostenibilitat lligada amb modernitat, perquè al final tota l'estratègia europea va cap a l'Agenda 2030, objectius de desenvolupament sostenible, i justament l'aposta que estem fent des del territori va en aquesta línia absolutament. Per tant, crec que ja creem en nosaltres mateixos, sabem que tenim uns referents culturals diferents al que és la Catalunya Vella, i els mostrem desacomplexadament. Som allò a territori de jotes i no de sardanes, i no passa res. Durant anys havíem estat en un cert complexament, i ara jo crec que en aquest sentit anem sense romanços, i per tant hem de seguir treballant així, en un model que la gent de les Terres de l'Ebre ens sentiguem confortables, que puguem mostrar-nos als diferents mercats en les potencialitats que hi tenim, perquè al final podrem competir i podrem acollir activitat econòmica, sobretot potenciant el que som, perquè el que som és en el que segurament podrem ser millors. I jo crec que aquí, bueno, és encertar el model, treballar-hi insistentment, sobretot ser molt consistents en el temps. Per tant, treballar-hi bé i sostingudament en el temps, i jo crec que de moment tenim un escenari que ens és òptim i que l'hem d'aprofitar, per tant, treballar molt i treballar bé.
Avui hem tingut l'oportunitat de conèixer de primera mà de quina manera s'està treballant per al futur de les Terres de l'Ebre, i ho hem fet amb el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, al que agraïm que hagi vingut als nostres estudis a explicar-nos tots aquests projectes, que esperen que siguin molt aviat realitat i que surti tot molt bé. Molta sort.
Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició.